Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Benvolguts, oients de la veu de Navàs. Avui ens hem preparat un programa de ciència, us hem preparat un programa de ciència a l'abast de tothom sobre l'ampli món de l'alimentació. Això ens afecta a tots. L'hem titulat Carn pel futur, perquè aquest aliment està sofrint canvis importants en l'aspecte alimentari, de cuidar els animals, el respecte al medi ambient i també de la varietat i formes que es presenta a l'hora de consumir la carn. Vegem-ho, doncs. El món de l'alimentació és sempre actualitat i ningú ho pot ser indiferent. Podem trobar més de 70 indústries dins el concepte de productes alimentaris i no és per innovar, i no es para d'innovar. Aquest és el cas de la carn, que de la tradicional de tota la vida passem a la carn vegana, vegetariana, a la carn sintètica o artificial i també fins i tot a la carn impresa en 3D, entre d'altres. Això és el que ens referirem en aquest programa d'avui de ciència a l'abast de tothom, que hem titulat Carn pel futur. A Catalunya es destinen uns 5.000 euros com a despesa mitjana cada any per família en l'alimentació. Els aliments i les begudes no alcohòliques s'hi contemplen. 5.000 euros l'any. En el rànquing de costos figura en primer lloc el consum de carn, amb més de 1.000 euros per família cada any. Li segueixen el pa i els cereals, amb 700, la llet i els ous i el formatge amb 550 cada any, el peix i altres uns 500 euros anuals per família, i per fi venen les fruites i les hortalisses. El consum de carn per comunitats autònomes, allà on se menja més de carn és Castella-La Manxa, Lleó, Galícia, l'Aragó, tots aquests estan a davant de Catalunya, segons les dades del Ministeri d'Agricultura. En aquest treball ens centrem en els diferents tipus de carns, a la seva importància i a les diverses varietats que n'hi ha, el consum que se'n fa també, les recomanacions dietètiques i, finalment, cap a on apunten les tendències futures. Segons la FAO, que és l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació, s'estima que la demanda de carn seguirà augmentant en un 70% per l'any 2050. Per tant, és un tema de gran interès. Quants tipus de carn hi ha i quines recomanacions es fan? Diguem que quan parlem de carns se sol parlar de tres tipus de carn: la carn vermella, la carn blanca i la carn processada, treballada, podríem dir-ne. La carn vermella és quan ens referim a la carn del muscle del mamífer o que no està processada de cap manera, com la carn de vedella, de porc, de xai, de bou, de toro, de cavall, de cabra, i també la de caça, les guatlles, les llebres, les perdius, el faisà, igual que sigui fresca la carn, o picada, o trossejada, o congelada. Tot això se'n diu carn vermella normal. Per què carn vermella? Doncs el color que li dona el vermell és un pigment que conté ferro, que conté la carn, doncs, de tots aquests animals. Cal tenir en compte que la producció de carn crea un gran impacte ambiental per la quantitat d'aigua que consumim. Poder no ens ho imaginem, però per produir un quilo de carn de vedella, un quilo, es necessiten uns 15.000 litres d'aigua per tot el seu procés fins que ens la mengem. Mentre que si produïm un quilo de tomàquets, l'un és un animal, l'altre és un vegetal, en un quilo de tomàquets només necessitem 185 litres d'aigua. O sigui, l'un és 15.000, l'altre 185. Què en diem carn blanca? És la carn de les aus, el pollastre, l'estruç, el gall d'indi i també el conill, si posen aquest grup. Aquestes són les carns blanques. En el cas del xai i del porc, dependrà de l'edat de l'animal. Si el xai és un xai jove, podríem dir-ne, també es considera carn blanca. I si en canvi és adult, ja hem vist que no, era carn vermella. Mentre que pel porc, el filet es considera la carn vermella i en canvi el llom es considera carn blanca. O sigui, hi ha moltes varietats d'això. O sigui, bé, repetim un, perquè això s'entengui fàcilment. En el xai i el porc depèn de l'edat. En el xai, els animals joves, el xai jove, són considerats una carn blanca, mentre que els adults una carn vermella. I pel que fa al porc, el filet és la carn vermella i el llom és la carn blanca. Hi ha un tercer tipus també de carn, que és la carn processada. És tant que sigui carn vermella o blanca que l'hem transformat nosaltres per salat, curat, fermentació, fumat o altres processos a fi de millorar-ne el seu sabor o conservació. Llavors és quan es considera processada. Ens referim, per exemple, al pernil serrà, al pernil cuit, al llom normal o embutxat, a les salsitxes, l'hamburguesa, el bacon, el fuet, la llonganissa, també diversos embotits, altres, la cansalada, la carn en conserva, les salses a base de carn que n'hi ha, algunes viandes, etc. El consum es reparteix entre 34 quilos per persona i any de carn vermella i blanca i 12 quilos per persona i any de carn processada. O sigui, pràcticament mengem 3 vegades més de carn vermella i blanca normal que no pas la processada, que només n'hi ha 12 quilos, que és l'estadística, ens diu uns 12 quilos per persona i any. Tot i que el consum d'aquesta última, de la carn processada, s'incrementa, i s'incrementa molt, va en augment. Cal escollir carns de proximitat, ja ens ho diuen sempre, i de productes locals. Catalunya és un territori que produeix carn vermella, com la Indicació Geogràfica Protegida, IGP, de vedella del Pirineu Català, i també la carn blanca, IGP, o sigui, també Indicació Geogràfica Protegida, del pollastre i el capó del Prat, o bé, per exemple, el gall del Penedès. Algunes carns tenen risc per la salut. L'any 2015, fa 5 anys, l'Agència Internacional d'Investigació sobre el Càncer, la IARC, la màxima autoritat sobre temes de càncer, va anunciar que es classificava la carn processada com a cancerígena pels humans i la carn vermella com a probablement cancerígena pels humans. Això va crear un gran revolt. La resposta va ser contestada per la majoria de països i els equips de recerca també, ja que cal contemplar molts altres aspectes. Nombroses associacions europees, la indústria càrnica, van considerar que la nova classificació era poc apropiada. D'una carn d'ili cancerígena o probablement cancerígena ens espanta moltíssim, no? I que el tema és tan complex que depèn de la combinació de molts altres factors com l'edat de la persona, la genètica, la dieta, el medi ambient, l'estil de vida, per veure si aquestes carns li produiran alguna malaltia o no. S'enfatitza molt en què el risc per les persones és petit, i que el consum de carn continua sent un element essencial d'una dieta equilibrada, per tant no podem deixar de menjar carn, i que eliminar-la podria provocar, diguem-ne, falta de proteïnes, de vitamina B, de ferro, de zinc i d'altres nutrients que té la carn. El risc augmenta segons la quantitat de carn que consumim, no serà d'abusar, i també segons el procés de cuinat. Ull. Cuinar a alta temperatura o fregir a la graella sí que poden produir certs compostos químics no desitjats, com són el que se'n diuen amines cícliques i hidrocarburs aromàtics, o sigui, productes orgànics de, diguem-ne, d'alta complexitat. Ja veieu alguns hidrocarburs aromàtics com els que hi ha en el petroli o els que hi ha en la gasolina. Per tant, alguns d'aquests compostos químics poden aparèixer quan coem la carn a temperatura elevada, a més de 150 graus, i en contacte directe amb el foc, com sol ser quan la fem a la paella, a la planxa o en el foc de la barbacoa. El catedràtic de nutrició i bromatologia de la Universitat de Barcelona, professor emèrit perquè ara jubilat, Abel Mariner, potser un cop l'han sentit a parlar, és tota una eminència del tema de l'alimentació, fa unes recomanacions. Diu que, segons per les barbacoes, cuinar carn a la brasa comporta unes modificacions a la seva composició, que s'han de valorar, s'han de tenir en compte. Diu que la temperatura de cuinar modifica els aliments, i com més alta, més els modifica. Això afecta, doncs, d'una manera especial a les carns. Des del punt de vista nutritiu, una carn poc feta o molt feta no varia gaire, però quan els aliments generals i les carns en particular es tornen sucarrimades o cremades, i que busquem, a vegades, quan ho fem a la brasa, sí que s'hi formen compostos com, el que hem dit, els hidrocarburs i les amines, que són potencialment cancerígenes. Els hidrocarburs es formen sempre que cremem matèria orgànica. Qualsevol matèria que cremem, el fum que fa, el fum que es produeix, doncs ve dels hidrocarburs, i això també en la carn s'ha d'evitar. També es troben aquests mateixos hidrocarburs en el tabac, no diguem, el tabac també es considera cancerigen, i són responsables del risc de càncer de molts fumadors, no? En el cas del tabac. Diu que l'important, l'Abel Mariner, aquest investigador i professor, l'important són les dosis i la seva reiteració, podríem dir-ne. Si mengem carn a la brasa, de tant en tant, no augmentarà el risc de càncer, ni produirà, per això sol. Però si ho fem gaire sovint, i a més hi afegim productes fumats, podria ser que sí. Quan el greix de la carn cau sobre les brases i en surt una mica de fum, allà hi pot haver hidrocarburs d'aquests que hem dit. Diu que hi ha algunes maneres de reduir-ho això, que podria ser marinant la carn amb algun condiment o alguna salsa de, com vinagre, llimona, oli d'oliva, diu ell, all, pebre, herbes, escalfar-la abans, diu, o fer-ne talls molt primets de la carn perquè el temps de fer-la a la brasa pugui ser més curt, o barrejar la carn amb verdures. S'aconsella, diu, barrejar-hi verdures o hortalisses perquè contenen antioxidants que contribueixen a disminuir aquest risc de càncer potencial, que sembla que és poc, però que va alertar, doncs, l'Agència Internacional sobre el Càncer. En general, diuen que una planificació dels menús, la carn vermella i la carn blanca, haurien d'aparèixer un parell de vegades a la setmana, no més. Mentre que els llegums, per dir alguna cosa, els ous, el peix, hi poden aparèixer 3 o 4 dies a la setmana, en podem menjar 3 o 4 dies, i serà saludable. I en canvi la carn això hauríem de reduir a un parell de vegades com a màxim. Fins aquí la primera part del programa de ciència a l'abast de tothom, avui amb carn pel futur, i continuarà amb temes molt interessants després d'aquesta música, també molt interessant. Fins ara mateix.
Time or time out, I can't take the in-between. Asking me for space here in my house, you know how to fuck with me. Acting like we're not together, after everything that we've been through. Sleeping up under the covers, how am I so far away from you? Distant, when we're kissing, I feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold, yeah. Whoa, yeah. Whoa, yeah. I don't understand why you're so cold. What you holding on for? Why you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together. If
If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers, I'm so far away from you, distant. Ooh. When we're kissing, yeah. It feels so different, yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore.
Never thought that you was like this. I took the tag off and made you priceless. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you try and cut me off like a light switch. Try and stay in our league. Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four-letter word, but the four-letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go, bro, where your heart used to be. You go dig every day. I spit the fuck out to the two door, cause I can't let my driver hear what you say. Can I try to get you space?
Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know.
Continuem amb ciència a l'abast de tothom, avui amb el tema que a tots ens afecta, com és carn pel futur, què ens depara el futur, què menjarem. Doncs ara ens aturarem a altres tipus de carns que van apareixent, amb més, cada vegada amb més força, i unes d'elles són la carn vegana o vegetariana. Des de fa uns anys, les comunitats veganes i vegetarianes han augmentat, han incrementat progressivament aquest tipus de consum. És una alternativa a la carn animal i la formen tots aquells productes que simulen la carn animal però que estan elaborats amb components vegetals. Les carns veganes més comuns són les que contenen soja, altes amb seitan, que és el gluten del blat, el tofu, que és una proteïna també de la soja, el corn, que és una microproteïna a partir de fongs, etc. I l'heura. L'heura també és una d'elles. Tots aquests components, totes aquestes proteïnes, aporten i poden funcionar com a substituts de la carn animal. Barcelona, precisament, és una de les ciutats on més s'ha estès aquest consum de carn vegana, trobant-se en molts supermercats i restaurants aptes per persones que opten per no consumir cap producte animal. Afegeixen que hi ha prou raons per ésser vegans. Entre ells, els drets dels animals, la salut i les conseqüències positives que pot tenir sobre el medi ambient, que les té. Fixem-nos solament en l'aigua consumida per produir els aliments. L'aigua necessària per produir els aliments de la dieta mitjana d'una persona als països industrialitzats, o sigui, nosaltres, és aproximadament 2.000 litres cada dia si la dieta que fem és, cada dia i cada persona, si la dieta que fem és bàsicament vegana, o sigui, de vegetals. O sigui, l'aigua per produir els aliments de la dieta mitjana d'una persona en un dia és que per produir aquells aliments, si són d'origen vegetal, necessitem uns 2.000 litres d'aigua per produir-los abans que entrin a la taula, a la cuina. Però en gastem 5.000 litres al dia si el que fem és menjar carn doncs, de la de sempre, carn animal. Si comprem aquests volums de 2.000 litres amb la vegana o 5.000 amb la carn normal i ho comprem amb l'aigua que necessitem pels usos domèstics de casa, sabeu quants són? Aquí a Catalunya, aquí a la nostra comarca, uns 140-150 litres per habitant i dia. Doncs, per tot el que fem a casa, diguem, de cuinar, de netejar, doncs anem a gastar de lavabo, de tot, uns 140-150 litres d'aigua, mentre que la dieta de tot el dia n'hem gastat 2.000 si la féssim vegetariana i 5.000 litres si la fem de la clàssica. S'apunta, es diu, que la carn vegana té manca de vitamina B12 i que li falta ferro, que són uns components essencials, diguem-ne, pel cos humà. Però en les proteïnes, en els projectes de les noves empreses de carn vegana, de carn vegetariana, ja inclouen aquestes propietats nutricionals en el producte. Així hi introdueixen proteïna, aminoàcids i doncs, vitamines B12 i ferro. Els comerços de la comarca ja podem trobar carn vegana Eura, marca Eura, en molts dels centres ametller origen. El procés consisteix en extreure les proteïnes de les faves de soja, elaborar-ne una massa a través d'un procés d'estirat, d'extrusionat, i ajustant les condicions de temperatura i de pressió, s'aconsegueix la textura desitjada com una carn normal. Després es marina amb espècies a fi d'obtenir els sabors que més ens puguin agradar i cap a la taula. Ja tenim carn vegetal amb sabor, amb gust de la d'un animal. I ara passem a un altre tipus de carn, a la carn sintètica o artificial. Hi ha una empresa basca, Biotech Foods, que prepara el llançament per l'any 2021, o sigui, per aquí 4 dies, de la marca Ethica Meat, o sigui, carn ètica, Ethica Meat, una carn creada artificialment a partir de l'enginyeria de teixits. Parteix de mostres d'animals vius, treu mostres, sense necessitat de matar-los, de sacrificar-los. Què fa? Extreu unes petites cèl·lules de l'animal i seguint mètodes similars al que s'apliquen a la medicina regenerativa dels humans, doncs obté aquesta carn. Entretenim-hi una miqueta més amb això. Per buscar l'origen d'aquesta carn sintètica, cal remuntar-nos a l'any 2013, quan la primera hamburguesa va ser creada de manera totalment artificial. Va ser cuinada i degustada en un restaurant de Londres, era el restaurant d'un gran cuiner, el Marc Proust, que a més era científic de la Universitat de Maastricht, dels Països Baixos, que durant anys havia estudiat la possibilitat de crear carn així, sintètica. Com ho va aconseguir? Doncs a través de cultivar al laboratori cèl·lules mare extretes dels teixits animals del bestiar boví, o sigui, les estreia i les passava en un tub d'assaig, una plaqueta, a qualsevol lloc doncs, del laboratori, a un recipient, no? El procés va tenir, l'extracció de les cèl·lules els hi fèiem una biòpsia en els animals. I el procés va tenir una durada d'uns 3 mesos, durant el temps que aquestes cèl·lules, provenients, diguem, del muscle de l'animal, s'alimentaven a través de nutrients naturals. Era com si es volgués fabricar un iogurt, on s'afegia una proteïna a les cèl·lules que havíem extret, les ajudava a créixer, aquestes cèl·lules de l'animal, fins a formar, diguem-ne, grans proporcions de carn, com que fos d'una hamburguesa o d'un bistec. I tot això havia crescut in vitro, o sigui, fora de l'animal, de la biòpsia de l'animal i el laboratori, sense intervenció, diguem, de productes químics. El pas del temps va permetre que s'enfortissin i que creïn un nou teixit muscular, totes aquestes fibres que hem extret, aconsegueixen mitjançant un estirament que es fa de les cèl·lules, en el procés aquest, que estan com suportades amb un velcro, podríem dir. Això és possible gràcies a la tendència innata d'aquest tipus de cèl·lules, les cèl·lules mare, que s'adhereixen mútuament formant una mena de filaments entrelligats. Aquests filaments són la carn, de mida petita al començament i acaba augmentant de volum progressivament. Quan es compacten, ja es pot dir que s'ha aconseguit carn sintètica. Així tal com van les coses, en els pròxims 30 anys, 25-30 anys, el món agrícola i ramader haurà de canviar obligatòriament en la manera de produir, com es veu, els tipus de carn i d'altres, d'altres temes alimenticis. Si ens remuntéssim enrere, l'evolució s'ha anat fent i a vegades doncs, estranyant-nos del que passava en aquells moments, no? No es poden posar, diguem-ne, portes al camp. La ciència evoluciona. Podríem recordar, aquí he posat uns quants exemples, un estudi d'un holandès que als anys 1940 deia que el cavall era millor que el tractor per als treballs agrícoles. Fixeu-vos, això després ha sigut al revés. El tractor ha superat el cavall i ara pràcticament no veiem cavalls que tirin d'eines per fer doncs, el llaurat dels camps, no? Més tard, també, estudiosos van començar a inseminar artificialment el porc, i no s'hi creia. Això era als anys 1974-75 es havia començat. I deien que era impossible que s'implementés massivament la inseminació doncs, d'una vaca, per exemple. Avui dia el 100% de les truges són inseminades i, a més, d'una forma tècnicament molt avançada, no? El mateix quan van començar a introduir-se les màquines de munyir, que al principi no s'hi creia, i després doncs, ara ho fa tothom. O bé quan fa una vintena d'anys, ja en aquest segle, deien, per exemple, que el peix de piscifactoria, el que es produeix en una piscifactoria, diguem, artificial, també d'alguna manera, superaria a la pesca. I ja és una realitat. Passa exactament amb la majoria dels exemples. Per tant, la ciència és imparable. Avui dia ja anem, fixeu-vos, una dada és que 2.500 milions de persones diu que mengen 2.500 milions d'insectes com a complement a la seva dieta, i això ja està passant també a Espanya i a Catalunya també, en el nostre territori, amb menys intensitat, però hi ha llocs del món on l'alimentació a base d'insectes, en un programa en havíem parlat, doncs avui dia ja abasta 2.500 milions de persones. Fins aquí la segona part de ciència a l'abast de tothom, parlant de la carn pel futur, i anem d'aquí uns moments, després de la música, a escoltar doncs, la tercera part d'aquest programa. Fins ara mateix. Baby, I'm praying on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm praying. So what you try to do to me? It's like we can't stop, we're enemies. Just killing me, I could Amics, arribem a la tercera part, o final, del programa de ciència a l'abast de tothom, d'avui, parlant de carn pel futur. I és que ens queda un tema. El futur ens depara que menjarem, podem menjar, vaja, carn impresa en 3D, o sigui, feta amb una impressora. Diguem que les tecnologies d'impressió 3D s'han infiltrat en tots els sectors, tots els aspectes de les empreses, doncs la majoria poden aplicar impressores 3D en el seu procés de fabricació de components. Ara s'investiga, o ja fa temps que s'investiga, aplicar-les a la carn d'origen vegetal, no animal, vegetal, de moment. A Barcelona, a la Universitat Politècnica de Catalunya, a la UPC, Giuseppe Scionti, és un italià, expert en enginyeria de teixits i biomedicina, és el fundador de l'empresa Nova Meat, Nova Carn, que desenvolupa la tecnologia per la impressió 3D d'un filet d'origen vegetal. Partint de plantes, fonamentalment de les proteïnes de la pols de peso, de l'arròs també, proteïna d'arròs, de cigrons, de faves de soja o d'algues, crea unes microfibres que s'acosten a la textura dels teixits musculars de l'animal. Anem a veure. Estan intentant amb això determinar que tinguin quatre paràmetres bàsics que diu que ha de tenir la carn, que són un bon sabor, una bona textura, un bon aspecte i que sigui nutricional, que les propietats siguin, doncs, aporti nutrients, no? Aplicant tècniques de bioimpressió es pot arribar a reorganitzar les nanofibres, les fibres petites, de les proteïnes vegetals perquè s'assemblin al màxim amb la proteïna animal. És una tecnologia similar a la que s'aplica per construir òrgans tridimensionals en el transplantament. Hem vist alguna vegada que parlen, s'explica en algun article, doncs, impressores que construeixen, doncs, els òrgans, el cor, doncs, el ronyó per un transplantament, no? L'empresa Nova Meat utilitza la tecnologia 3D per crear el muscle d'un animal, com el de vaca, i d'aquí sorgeix un bistec de vedella vegà, perquè és vegetal. Aquesta imitació de carn es pot moldejar a fi de variar, doncs, la seva consistència, la textura, el sabor, les propietats nutricionals, com hem dit, a voluntat. En aquesta fabricació additiva, diguem-ne per capes, perquè la impressió 3D va fent capes, una màquina que va imprimint una sobre l'altra, l'impressora el que fa és llegir les dades d'un dibuix que s'ha fet prèviament, s'ha fet un dibuix del que volem, del bistec que volem, per disseny assistit per ordinador, i s'estableixen això que dèiem, unes capes successives de líquid o del pols o del material, el que vulguem, una sobre l'altra, com unes làmines, i d'aquestes i d'aquesta forma acaba construint-se una colla de seccions transversals fins a crear la forma final que li volem donar a aquell bistec. Aquesta carn permet reduir el malbaratament d'aliments, no cal dir-ho, els envasos i el bestiar. Així mateix redueix l'impacte ambiental, no té colesterol i pot arribar a ser, doncs, molt més assequible que la carn animal. Es diu que el propi Winston Churchill, d'Anglaterra, va profetitzar als anys 1930, fa uns quants, del segle passat, diguem, que havíem de defugir de l'absurd d'haver de criar un pollastre sencer perquè després ens vengéssim només les ales o el pit, ja que deia que d'aquestes parts es poden, aquestes parts es poden cultivar per separat, disposant d'un medi adequat. Intuïa, doncs, d'alguna manera, que una màquina, que una impressora, en aquest cas, podria fer les ales, o podria fer el pit, o podria fer les cuixes d'un pollastre, no? Amb la impressió 3D ja som més a prop, doncs, del que deia Churchill i que tenia, en aquest cas, raó. Doncs bé, amics, això ha estat tot el programa d'avui. Carn pel futur. Hem pogut conèixer els diversos tipus de carn que pot haver-hi en el mercat. Bàsicament, carn vermella, blanca i els tipus de processada. És el possible, també hem vist, el possible risc de cuinar carn a massa temperatura, a la paella, a la planxa o al foc de la barbacoa, que podria induir a càncer. La carn vegana, hem vist, o vegetariana, a base d'ingredients vegetals. Com es pot crear carn sintètica o artificial a partir de cèl·lules d'animal sense sacrificar-lo, sense matar-lo, i fer-les créixer aquestes cèl·lules fins a obtenir un bistec. I finalment, hem vist ara com s'imprimeix un tros, un bistec vegetarià, utilitzant una impressora 3D. És tot per aquest programa d'avui, aquest programa alimentari. Molt bona setmana i fins al proper que arribarà, doncs, d'aquí a un mes, si Déu vol. Molt bon dia a tothom.